Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Gemma Bonet. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El professor de la Universitat Oberta de Catalunya i expert en logística, Cristian Castilló, fa aquest avís.
Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors per internet s'assegurin des d'on es fan els enviaments dels productes que adquireixin si el preu el paguen i si el preu que paguen ja inclou aquesta taxa. L'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot provinent de l'Àsia. Notícies, Montsemir.
Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen en comptagotes i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats. Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort pels terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a les 152 persones. Aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. José Manuel Álvarez.
Hemos aprovechado el propio vuelo del Ejército del Aire español que ha trasladado a los rescatistas y el material de emergencia de primera necesidad para repatriar a estos españoles.
Els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrein després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran.
Retiren una balena morta que havia aparegut a la platja de l'Almadrava, de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es preveu que la platja es pugui reobrir entre demà i demà passat quan acabin les tasques de neteja. Les restes del cetaci s'incineraran.
L'Església Evangèlica El Pont ha comprat l'antiga discoteca Metro, situada al polígon de les Tosses d'Amposta i una de les més grans de la zona, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014. Amb una inversió inicial prevista de 600.000 euros entre la compra i la reforma, a banda del culte, també hi volen fer activitats socials. Arnau Martínez, d'Amposta.
L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats i aquest cap de setmana un grup de persones han començat a treure runa. A dins era un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants vulnerables. Carlos Zaragoza és el pastor de l'Església.
He arribat a un punt en què ja no cabem. Ja fem dos cultes, dues reunions, s'estan omplint quasi les dues reunions ja, llavors vam prendre la decisió de poder fer buscar un altre local on poder anar, estar tots junts i fer un culto per a tots i no està en dos cultes i és més pesat al final també.
La Metro va obrir el 2005 al polígon Les Tosses d'Amposta, que havia de ser un punt de referència a l'oci nocturn de les Terres de l'Ebre. 20 anys després, l'espai està majoritàriament abandonat.
Els esports, Alfons Gorina.
A Yogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha estat cinquè. A la general, Jorge Martín és nou líder amb 193 punts, són 7 més que Bezzecchi, 16 més que Dijan Antonio i 40 més que Marc Márquez. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva, a partir d'ara, el Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Messi és infinit. Aquesta nit, en un partit intranscendent, l'Argentina ha guanyat Jordània per 3-1. Messi ha estat suplent, ha tingut la mitja hora final i quan ha entrat ha marcat de falta. Ja du 6 gols en aquest Mundial. I ja encadena 7 partits seguits de Mundials marcant. Ningú ho havia fet mai abans. Aquesta setmana ha fet 39 anys. 39. El dia que Messi es retiri ens costarà assimilar-ho. I aquell dia serem conscients de com de privilegiats hem estat de poder dir sí, jo vaig veure jugar Leo Messi.
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, avui obrirem les portes dels setzens de final del Mundial, el de veritat. A les 9, Sud-Àfrica-Canadà, primera eliminatòria del Mundial. Analitzarem aquests setzens de final i tornarem a prendre el pols a l'Argentina de Messi, de nou golejador. Però també molt motor, de seguida amb el desenllaç del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i la ressaca de la cursa de motos d'Ascent que ha guanyat, ja ho sabeu,
A Iogura,
mira, m'havia marxat del cap, amb Marc Márquez, que no ha pogut pujar al podi. Hi ha el partit de la selecció catalana de bàsquet i la prèvia de Wimbledon amb el Corretja, la prèvia del Tour i molt més.
Tot gira 2311.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest diumenge 28 de juny del 2026. Avui comencen els setzens de final del Mundial.
A les 9 de vespre, Canadà-Sud-Àfrica.
Aquesta matinada s'han acabat de definir totes les eliminatòries de setzens.
Espanya jugarà contra Àustria dijous que ve a partir de les 9.
Leo Messi continua fent història amb la seva selecció i ha tornat a marcar aquesta matinada.
El sisè gol que marca el Mundial ha fet en l'Argentina 3, Jordània 1. Argentina ja sabia que jugaria contra Cap Verd als setzens de final.
La resta d'emparellaments definits aquesta matinada són aquests.
Portugal-Croàcia, Colòmbia-Gana, Suïssa-Algèria.
Precisament Algèria ha estat protagonista del partit boig de la matinada que ha acabat eliminant l'Iran a l'últim segon.
A l'Algèria 3, Àustria 3, les dues classificades amb un gol d'Àustria a minut 95 que ha deixat fora l'Iran al darrer instant com una de les millors terceres del seu grup.
Els germans Márquez surten d'Ascent amb un somriure d'orella a orella.
Àlex Márquez acaba quart i Marc Márquez setè en una cursa guanyada per Iogura, però el tro surt a 40 punts del nou líder Jorge Martín, ja que Marco Bezzecchi ha caigut a la primera volta.
Precisament Bezzecchi ha acabat a l'hospital.
Amb una forta caiguda, ara li estan fent proves per saber si té alguna lesió a les vèrtebres.
En marxa el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
A 17 voltes pel final, de moment Russell, la Mercedes a la primera posició, 9 segons d'avantatge sobre Verstappen, a la tercera posició, líder del Mundial, Kimi Antonelli.
El Club Patí Vilafranca torna a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins.
Ha superat el Manlleu a play-off de tornada per 6-4, l'anada ja havien guanyat els del Penedès.
En ciclisme, el català Marcel Camprubí, campió d'Espanya en ruta.
I completa un cap de setmana setmana perfecta pel ciclisme català després de la victòria ahir de Mireia Benito.
En bàsquet, Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya.
De 2 punts, 74-76 en un amistós que s'ha jugat a Manresa.
Sergi Cans, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El titular a xarxes.
La imatge viral a les xarxes és la del gol de Leo Messi, l'argentí sortint des de la banqueta, marca per sota la tanca amb un xut tens que es cola a la dreta del porter que fa l'estàtua. El gol el teniu al nostre perfil de X, @totgira.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Diumenge 5 de juliol arriba la gran final. Descobrirem quin és el millor himne del futbol català. Sant Feliuenc. Les Planes d'Hostoles.
Les Planes és passió. Les Planes és futbol. Les Planes, la nostra força.
O Vilablareix.
Futbol Club Vilablareix. Amb sentiment, amb emoció. Lluitarem fins l'últim segon. Som un equip junts per guanyar.
Diumenge 5, el Tot Gira. Això és el Tot Gira.
Molt bé, estupendo.
Des del 2004, amb David Clopés.
Tot gira amb el Joan Arroyo i el Marçal Turó al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez al control central. Ja ho heu sentit, diumenge que ve, dia 5 de juliol, gran final del concurs d'himnes del futbol català aquest any, 11a edició del nostre concurs, concurs que hem fet durant tota la temporada. I després de la votació dels oients, tenim 3 himnes de 3 clubs a la gran final. Són l'himne del Sant Feliuenc, l'himne de les Planes d'Hòstoles i l'himne del Vilablareix. Diumenge que ve, en l'últim programa de la temporada, rebrem representants dels 3 clubs, tindrem un jurat musical i triarem el millor himne de la temporada. Per si voleu anar fent boca, us recomano que entreu a la nostra fonoteca d'himnes, aquest mapa interactiu del país, on podeu escoltar tots els himnes dels clubs catalans que han passat pel programa. N'hi ha més de 300, eh? Una barbaritat. catradio.cat/himnesfutbol. catradio.cat/himnesfutbol. Entreu-hi i ja veureu que és addictiu. A vegades ens passa a la redacció, amb l'Oriol Rodríguez ens hi posem, comencem a escoltar, a clicar àudios als diferents punts del país i la veritat és que és bastant addictiu. Això serà diumenge que ve i avui hora mundial, a partir de les 7, ja amb els 16ens de final definits. Ara sí, després de la jornada d'aquesta matinada, Oriol, refresquem-los, els tenim ja tots definits.
Ja els tenim aquí, avui a les 9, primer partit a Inglewood, a Califòrnia, Sud-àfrica, Canadà, demà 3 partits a les 7, Brasil, Japó, a 2:15, Alemanya, Paraguai, i a les 3 de la matinada, Països Baixos, Marroc. La resta de partits de 16ens són aquests, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, dijous a partir de les 9 de la nit, Portugal, Croàcia, Suïssa, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte, Argentina, Cap Verd i Colòmbia, Ghana, que serà l'últim partit de 16ens i que juga la matinada de dissabte que ve. Dissabte 4 de juliol ja comencen els 8ens de final.
Espanya, per tant, ha sabut aquesta nit que Àustria serà finalment el seu rival de 16ens. De fet, el rival ha canviat en un minut al final del partit entre Algèria i Àustria. Algèria i Àustria empataven a 2 al minut 92. Tots dos estaven classificats i Àustria era el rival d'Espanya. Al 93 marca Marès per Algèria. En aquell moment Algèria era el rival d'Espanya i Àustria estava eliminada. I l'Iran classificada com una de les millors terceres de grup. Al minut 95 ha entrat per Àustria el davanter Karadzic al camp i al 96 ha passat això.
Das sechste Minute der Nachspielzeit. Ein hoher Ball noch Richtung Gregoric.
Ja!
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 La bogeria dels narradors austríacs, gol de Karadzic en la primera pilota que ha tocat, amb un cop de cap, Algèria 3, Àustria 3, i en aquell moment Àustria passava com a segona, rival d'Espanya, i Algèria, tercera, també passarà, serà el rival de Suïssa als 16ens. La bogeria del Mundial, que avui hem pogut comprovar, i que han patit els iranians que se'n van cap a casa.
Sí, i a l'entrenador d'Àustria, Ralf Rangnick, li han preguntat doncs, si això era una mena de biscotto, una mena de marcador preparat, perquè era molt estrany, i ell doncs, ha dit que no ho havia vist mai, i fins i tot ha tirat d'ironia després del partit, ha dit que si fos una pel·lícula potser la podria haver escrit el mestre del suspens, Alfred Hitchcock.
El gol d'Àustria al 96 és una de les imatges virals de la nit, però l'altra, ja ho sabeu, és aquesta.
I és una posició recontra.
A ver, Leo, a ver, Leo. Yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi, golazo.
Sisè gol de Messi en aquest Mundial, avui de falta contra Jordània. Messi suplent, ha jugat l'última mitja hora i ha tornat a marcar, Oriol.
I li diuen animal, i Messi fa història perquè es converteix en el primer jugador de la història que marca almenys un gol en 7 partits seguits de Mundial, en aquest cas entre els Mundials de Qatar i els Estats Units.
I agafant aquest golaç de Messi, us preguntem al nostre perfil de X, @totgira, qui serà l'MVP d'aquest Mundial. Donem 4 opcions, Lamine Yamal, Mbappé, Messi o Dembélé. Si teniu alguna altra opció, també deixeu-la als comentaris. I ara mateix els oients del Tot Gira ho tenen molt clar. Amb el 70% dels vots gairebé, l'MVP d'aquest Mundial serà Leo Messi.
Anirem actualitzant aquesta enquesta. A les 7, hora mundial, avui amb l'Alberto Etjogo, l'Olga Garcia, el Marc Maiola i des dels Estats Units, la Sònia Gelmà i el Roger Gusà, que s'afegeix també a l'expedició de Catalunya Ràdio. Passen 16 minuts de les 4, ara Fórmula 1 s'està decidint el Gran Premi d'Àustria. Moment 60 voltes de 71 al Red Bull Ring. Recordeu avui amb aquest Gran Premi on sortia George Russell amb Mercedes des de la pole, amb Leclerc en segona posició, Hamilton en tercera, és a dir, els dos Ferrari per darrere del Mercedes de Russell, i el líder del Mundial sortia des de la quarta posició. Kimi Antonelli amb Mercedes sortia quart. Però ara mateix ja tenim els dos Mercedes al davant amb Russell primer i Antonelli el líder en segona, en tercera posició. Sí. Per davant està Verstappen.
Amb aquest entrepà amb Verstappen al mig, que veiem com el pilot de Red Bull va reduint el desavantatge respecte a Russell a les darreres voltes. Ara queden 11 voltes pel final. Russell té 5,6 segons d'avantatge sobre Verstappen, però les rodes de Verstappen són més fresques que no pas les de l'anglès, i li va reduint a poc a poc el seu desavantatge, amb 10 voltes pel final, 5,6. Veurem si acaba arribant el pilot de Red Bull al pilot de Mercedes, mentre que per la part del darrere, avui el líder mundial Antonelli ho tindrà complicat, a no ser que hi hagi un safety car en aquestes 10 voltes que queden, per intentar sumar la seva 6a victòria aquesta temporada. Ara el veiem a 4 segons de Verstappen, i amb la general, que veiem com Russell ara mateix pujaria a la segona classificació a 40 punts del seu company d'equip, en detriment d'un Hamilton que avui ocupa la 5a plaça.
En Verstappen, des de quina posició de la grella sortida?
Verstappen estava a la grella sortida a la tercera fila, sortia més enrere, sortia des de la quarta fila. Per tant, ha anat remuntant. Hi havia alguns moments en què veiem que el pilot de Red Bull podria optar la victòria, però de moment això encara ho hem de deixar en stand-by, perquè les rodes de Russell, més castigades estaran com més rodes, com més voltes passin, i per tant aquest 5.3 a mica li va jugant el desavantatge, però aquesta incògnita de veure si és capaç de jugar-li mig segon per volta en aquestes 10 que encara falten.
Recordem, classificació del Mundial comandada per Antonelli a Mercedes, 156 punts, 115 per Hamilton, Russell també Mercedes 106, ja més lluny Leclerc amb 75, Norris 73, Piastri 68, i Verstappen és el 7è de la general amb 55 punts. Sens dubte Verstappen protagonista avui en aquest Gran Premi d'Àustria, a 9 voltes pel final. Situació de cursa, Oriol.
Amb Russell a la primera posició en el circuit de Red Bull, en aquest Red Bull Ring, per davant de Verstappen, ara 5.2, per tant va reduint cada vegada més el seu desavantatge al pilot de Red Bull. Tercera posició per Antonelli, per davant de Piastri, Hamilton, Kajar, Norris, Leclerc, Lawson, i també a la desena posició que veiem dint, i pel que fa als espanyols, a la part del darrere, Alonso 18è, amb volta perduda, Sainz ha hagut d'abandonar.
Bé, doncs continuen els problemes per Alonso i el seu Aston Martin. Ara mateix seria l'últim dels monoplaces que estan encara competint en aquest Red Bull Ring, a 9 voltes perquè s'acabi. Amb un ull posat al que està passant a la Fórmula 1, mirem cap a les motos, perquè avui a la catedral, a Assen, hem tingut Gran Premi.
Està arribant el japonès a l'últim sector, està arribant el japonès fent la ràpida fins a la meta amb Ramshook, la xicana, la victòria del japonès. Ai, lai, la que has fet, ai, lai, ai, Ogura. Quina passada de victòria, quin doblet del Track House. Ai Ogura i Raúl Fernández, primer i segon, tercer Martín, quart i Jean Antonio, cinquè Àlex Márquez.
Victòria del notícia... japonès Ai Ogura, i segurament la notícia més important és que els germans Márquez salven els mobles perquè no era aquest Ascent un circuit propici. Nou guanyador, per cert, i nou líder. L'anterior líder del Mundial, Bezzecchi, el tenim a l'hospital, i el nou líder del Mundial és Jorge Martín. Damià Aguilar, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Han passat moltíssimes coses avui, eh? Moltes, total. moltes. Sí, sí. D'entrada, jo crec que el gran titular és que Marc Márquez pot sortir prou content d'aquest circuit d'Ascent perquè no li era favorable.
Sí, però, és a dir, Marc Márquez està content perquè surt aquí sense lesions, però d'alguna manera està empipat perquè pensava que podria haver acabat més al davant. Ara ho explicarem. Ai Ogura ha aconseguit la seva primera victòria al Mundial, seguit per Raúl Fernández i Jorge Martín. Al darrere, fora del podi, Dijan Antonio, Àlex Márquez, Bastianini i Marc Márquez, és a dir, els germans cinquè i setè, han puntuat Rins i Viñales desè i dotzè, la caiguda de Bezzecchi només començar, que és a l'hospital encara. L'abandonament de Costa per un tema físic supera el dimarts. Abandonament de Bagnaia, que ha set pare aquesta nit passada i ha plegat abans d'hora per una avaria i ha anat a agafar l'avió per anar-se'n a Turí. I això és el que ha donat de si aquesta cursa. Si la traduïm a la classificació del Mundial, tenim 8 pilots en 63 punts. Jorge Martínez, el nou líder, té 193 punts. A 7 Bezzecchi, a 16 Dijan Antonio, a 25 Ogura, a 40 Marc Márquez, que es queda com estava.
Per tant, és a dir, malgrat la sisena posició avui de Marc Márquez... Continua tot igual respecte al que va passar ahir després de la cursa sprint, eh? Correcte, 40 punts, que no referència... és pas tant. Que no és pas tant.
No, és, està molt bé el resultat del Marc. La referència era Bezzecchi, Bezzecchi no ha puntuat. A 55, Raúl Fernández, a 60, Acosta, i a 63, Peco Bagnaia, aquests 8 primers de la classificació. Han passat tantes coses, et diré. La primera, la victòria d'Ai Ogura és important per allò que feia 22 anys que un japonès no guanyava.
22 anys?
Sí, l'última victòria va ser de Makoto Tamada, ho hem explicat, Gran Premi del Japó, 2004, amb una moto pintada de Camel, això no sé si ho podem dir, a l'equip de Shito Pons.
Ja ho has dit.
I aleshores, amb uns pneumàtics que no eren els que portava tothom, tothom portava els Michelin, Tamada portava els Bridgestone, van guanyar al Brasil i van guanyar al Japó. I a més, Ogura és un triomf de MotoGP perquè és un pilot que ve de la promoció del planter de la Talent Cup d'Àsia.
Tant... Ja ho va fer molt bé a l'anterior Gran Premi, eh? Va estar també lluitant, va pujar al podi, exacte.
Correcte. Segon doblet del Track House. Ahir van ser primer i segon Raúl Ogura, avui són Ogura Raúl. Jo crec que aquests resultats li han de donar a Raúl Fernández la renovació. No crec que sigui, que pugui ser d'una altra manera.
Com està Bezzecchi? Perquè explicaves que ha caigut i que el tenim a l'hospital.
Sí, al principi parlàvem d'un tema cervical, perquè és el que ens ha explicat el servei de premsa, però després hi ha hagut unes declaracions del metge d'Aprilia a DAZN, i parlava en concret del tòrax, de les cames i de la clavícula, i per això se l'han emportat a l'hospital de Groningen. En qualsevol cas, el que dèiem durant la transmissió, si no s'ha fet mal, és un miracle. Perquè ha anat com un ninot donant voltes i ha estat un accident a alta velocitat.
I el que dèiem, els germans Márquez poden sortir prou contents, perquè ja havíem dit que aquest era un circuit, ahir, quan vam fer la tertúlia de MotoGP i vam insistir, és un circuit més de dretes, especialment pel mar complicat, i l'Àlex, recordem-ho, també ha patit unes quantes caigudes i també arribava una mica tocat.
Correcte, cadascú amb les seves circumstàncies, però a més s'ha donat una circumstància interessant, i és que han sortit els dos amb el pneumàtic tou al darrere. Per estratègia, en el cas de Marc Márquez, ell ha explicat que era un tema físic, és a dir, ell necessitava aquell pneumàtic per ajudar-lo físicament, i en el cas d'Àlex Márquez, que ha sortit lleugerament infiltrat a l'espatlla esquerra, a l'espatlla dreta, que és la que es va lesionar a Catalunya i la que es va lesionar aquest cap de setmana perquè es va fer mal, ell diu que ha posat el pneumàtic tou perquè és el que havia provat més durant el cap de setmana. Molt bé, un altre tema. Una lluita brutal que veureu repetida mil vegades a les xarxes i segurament per televisió. Marc Márquez amb Dijan Antonio. Han entrat a la famosa xicana final.
M'ha fet patir aquell avançament de Dijan Antonio sobre el Marc, perquè és que el veia a terra, el Marc. Se'l menjava, el Dijan Antonio.
Aviam, aquell és un avançament semblant, no, jo diria pràcticament igual al que Marc Márquez va intentar fer sobre Valentino Rossi el 2015 a Ascent. El 2015, qui va creuar per la grava va ser Valentino i va guanyar la cursa. En el 2026, qui creua per la grava és Marc Márquez, i no estava lluitant per guanyar, era una altra cosa. Després, a Dijan Antonio l'han penalitzat amb una penalització de volta llarga, el Marc l'ha pogut passar, però Dijan Antonio tenia més ritme i ha recuperat les seves posicions. I després, un altre tema, ha abandonat Pedro Acosta. Pensàvem que era un tema de la moto, perquè la moto està fallant molt. No, és un tema físic. Pedro Acosta supera dimarts, no és síndrome compartimental, és túnel carpià, que és una miqueta més delicat. Braç dret, entenem que l'operarà el doctor Mir Quirón de Xeus, entenem, eh? I avaria de Peco Banyella, que, com dèiem, com ha estat pare la nit passada, se n'ha anat corrent a agafar l'avió cap a casa.
Xus Sánchez, què tal? Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, hi ha una dada que m'agrada molt, que ara la comentava el Damià. Marc Márquez arribava a 100, 40 a 40 punts del líder, que era Marco Bezzecchi, surt d'Assen a 40 punts del líder, però és un altre líder, és Jorge Martín. Per tant, tal com pintava el cap de setmana, pot marxar molt content al Marc.
Efectivament, efectivament. O sigui, com sempre, no està content del tot perquè encara veu o ha vist que podia fer una mica aquesta cinquena posició, això li hagués recortat més punts. Però està content perquè aquest no és un circuit adequat per la seva condició actual i el que ve ara és propici. Primer ve Sachsenring.
Aquest és el gran circuit per ell, eh? Aquí ha guanyat un munt de vegades.
Esperem que continuï aquesta trajectòria perquè, clar, com hem sapiguem, a vegades passen coses estranyes. I després ve 4 setmanes de recuperació i de poder tornar a estar físicament d'aquella manera que ell vol sentir-se per lluitar per la victòria, que és el que vol.
Damià, Sachsenring, recordem-ho, d'aquí 15 dies. Com estava Marc Márquez després d'aquesta cursa i què ha explicat després d'aquesta sisena posició, que malgrat no ser una bona posició, sí que el permet seguir aquests 40 punts del líder de la Mundial, que és Jorge Martín.
Ara escoltarem el líder, però primer escoltem Marc Márquez amb aquesta primera valoració. I escolteu molt bé.
Sí, hoy hemos conseguido esa séptima posición. Creo que el máximo era quinto, pero bueno, no lo hemos montado de la mejor manera las últimas vueltas y nada, hemos salido de Assen sin ninguna lesión, que es importante. Se ha visto que piloto que se caía, piloto que tenía serias consecuencias, sobre todo porque la manera de entrar en la gravilla siempre hay escalones, y ya lo dije el año pasado aquí, y continúa viéndolos y continuamos corriendo.
Important no sortir lesionat, eh? Important no sortir lesionat. Això tenia entre cella
i cella
el Marc.
És que s'ha queixat molt. És que, aviam, això tampoc no hauria de dir. Es queixen molt del circuit de Catalunya, però quan ens hem de queixar d'Assen, fem-ho. I ell s'ha queixat, perquè la diferència de nivell entre la grava i l'asfalt no és la mateixa. I aquesta és la lesió que Marc Márquez va tenir l'any passat a Mandalika. Per culpa d'això es fa mal.
I Assen sempre ha estat així?
Els últims anys sí, el Marc està dient que s'han queixat molt d'això i que no ho estan arreglant i que hi ha hagut caigudes aquest cap de setmana, i ell, en un altre moment de les seves entrevistes d'avui, diu: jo el divendres ja m'adono d'aquesta situació i el meu objectiu del cap de setmana a partir de dissabte és sortir d'Assen sense lesions.
Per tant,
independentment del resultat.
Missatge claríssim cap a Assen, en aquest cas, i cap a l'organització del Mundial, però també objectiu complert. Estem en un moment de la temporada, Xus, que qualsevol caiguda és que et pot trencar, en el cas del Marc, l'operació remuntada.
Efectivament, i a més fent un anàlisi com ell ha fet en aquest circuit, perquè, a veure, una caiguda és una caiguda, però hi ha moments i llocs on potser no significa res. Moltes d'aquestes caigudes que hem vist a Assen és un deslliçament de pista molt senzill, però que el que hi ha després és el que provoca els problemes. Per tant, ell, com que el primer que sap, perquè ja es conec molt bé, és que la seva part física ha d'estar perfecta, no hi ha riscos, i possiblement avui els resultats no són tants perquè em fa mal aquí o allà, sinó perquè no arribaré al 100,2%, perquè si em caigo em faré molt de mal. Sí. Per tant, em quedo al 99,8%. I és per això que el resultat és el
de tota
fet.
Manera, en un Mundial de MotoGP on la seguretat és tan important i es mira tot absolutament al detall, és normal que això que explica el Marc amb aquesta diferència de nivell entre el final de pista i la grava existeixi, per tant, sigui un punt perillós. És normal que això passi en un circuit important, la catedral, clar, Assen, que forma aquí, part des de tants dit, i tants anys del Mundial.
Aquí ho has dit. Assen és l'únic circuit en la història de MotoGP que ha acollit totes les curses des de l'any 1949, excepte la pandèmia. Això què significa? Significa que tu no pots treure la catedral del calendari. Tu apretaràs aquesta gent perquè es gastin més diners perquè arreglin això. Però si no els tenen, no se'ls gastaran.
Ara seguim i sentirem també el germà del Marc, l'Àlex, que avui ha estat el millor dels catalans, però abans me'n vaig al Gran Premi de Fórmula 1 Àustria perquè entrem a l'última volta.
Sí, Oriol. I amb Russell a la primera posició, però ara veiem el frec entre Verstappen i Antonelli en la lluita per la segona posició. Veurem si el pilot de Red Bull és capaç de tancar les portes al pilot de Mercedes, el líder del Mundial, però en el frec ho intentarà Antonelli, que ha anat remuntant des de la part del darrere, li ha remuntat 5 segons pràcticament a Verstappen en les últimes voltes, amb Russell ja amb un segon i escaig d'avantatge, per tant no perilla la seva primera posició, però ara aquesta lluita entre Verstappen i Antonelli, entre Russell i Verstappen i Antonelli amb una última volta, llàstima que no en quedin un parell o tres més.
Sí, està maca la cursa.
Ens ho hauríem passat d'allò més bé, amb Russell que s'assegurarà la victòria al circuit d'Àustria, a casa de Red Bull, fent ja els darrers revolts, i a la part del darrere, a veure si és capaç Antonelli de superar el pilot de Red Bull, doncs no ho acabarà fent per un parell de dècimes. Al final no ha pogut Antonelli amb Verstappen, amb Russell, que s'assegura la victòria, primera posició pel pilot de Mercedes, amb Verstappen segon per davant d'Antonelli. Llàstima, perquè si haguéssim tingut un parell o tres més de voltes, tenint en compte que els pneumàtics de Russell tenien 8 voltes més de vida que no pas els de Verstappen i 10 més que no pas els d'Antonelli, ens hauria pogut arribar a passar una miqueta millor del que ens ho hem passat en aquesta volta. Per tant, dos pilots de Mercedes al podi, amb Verstappen, amb aquest match en braca, diria l'Andreu Buenafuente, amb Verstappen a la segona posició, ara Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris, Leclerc, Lawson i Lippmann ja creuen la línia arribada, però vaja, aquesta volta final que hauria pogut ser una miqueta més del que està.
Podi d'Àustria, ha guanyat Russell, amb Mercedes, segon Verstappen, que sortia des de la quarta fila amb Red Bull jugant a casa, i tercera posició de l'era del Mundial d'Antonelli, Mercedes. Ara de seguida actualitzem com queda aquesta classificació del Mundial de Fórmula 1. S'ho estava mirant el Xus Sánchez de reull. Bé, això que dèiem, una volta més i hauríem disfrutat, i segurament hauríem vist l'avançament d'Antonelli sobre Verstappen.
Segur, segur, perquè també és un d'aquests pilots que quan surt a guanyar sempre, i tenia una estratègia que, sí, un parell de voltes més i l'hagués avançat.
Ah, té mèrit, per ser-ho, que Verstappen tenint un cotxe inferior als dos Mercedes que es coli avui al podi.
I els números, Antonelli sumarà 15 punts, per tant passarà als 171 punts, i Russell sumarà 25, per tant hi haurà 40 punts de diferència entre Antonelli i Russell, que ara passarà a ser el segon a la classificació en detriment de Lewis Hamilton.
Molt bé, estàvem parlant d'aquest Gran Premi dels Països Baixos, avui cursant el circuit d'Assen, amb aquesta victòria del japonès Ogura, amb els germans Márquez, que poden estar prou contents. Recordem l'Àlex Márquez, que ha estat quart, el Marc ha estat sisè, però el Marc, en la seva lluita pel Mundial, segueix a 40 punts del líder del Mundial, que ara és Jorge Martín. Què ha explicat l'Àlex amb aquesta quarta posició, també venint d'on ve, i amb aquella duríssima caiguda a Catalunya, els resultats han arribat fins i tot potser més ràpid del que molts podien pensar.
Cinquena posició d'Àlex Márquez,
perdó,
finalment.
Cinquena de l'Àlex i sisena del...
I setena del Marc.
Carai,
ha, creuat la, ha creuat la meta sisè, però com ha trepitjat fora pista, ha perdut una
Àlex
posició.
Àlex cinquè, Marc setè. Ara ho diem bé.
Àlex Márquez ha fet una mica el que va fer el seu germà fa pocs dies, no? Explicar una mica que no sé ben bé com és que ha arribat a aquesta situació.
Sí, no sé cómo. Me gusta irte tapado. No, pero fuera bromas, salí con el blando porque era el que yo había dado más vueltas durante el fin de semana. Era la goma para no cometer error y solo pues hacer el máximo de vueltas posibles y coger otra vez de físico, que es lo que me falta ahora, y así he salido a carrera con ese objetivo, pero me he encontrado bien.
Aviam, us deixo ja per acabar una última declaració de Marc Márquez, que insistim que ha d'estar content, que sí, que d'acord, però que, com moltes vegades diu el Xus, aquest home sempre vol guanyar i vol agafar les engrunes del que sigui. Marc Márquez, ara el sentireu, es queixa que... És una interpretació, eh? Es queixa que per culpa de Fabio Di Gianantonio avui no ha pogut ser cinquè.
Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
Molt bé. La part bona per ell, ho torna a dir, és no tinc lesions. Però el que ha passat amb aquell fregament entre els dos pilots, si tu vols, des del punt de vista de Marc Márquez, haurien d'haver sancionat Fabio Di Gianantonio i això no s'ha produït. Jo crec que és que Marc Márquez és massa ambiciós en les seves consideracions, perquè m'he mirat l'acció
3 i 4 vegades. I
fa patir, però no és, diguem-ne, antirreglamentària.
Jo continuo dient que és una situació, com dirien els comissaris, una situació de cursa, i a més crec que Dija tenia la posició guanyada, però ells són pilots i en saben més.
Tu com ho veus, Xus, aquesta acció en concret?
La meva interpretació és que el Marc diu que és culpa del Dija, però en realitat no és així. Ell és el que no vol dir, el que pensa, és que és culpa dels comissaris que no sancionen una cosa que ell creu que tenien que sancionar. De fet, penso i recordo, a Tailàndia li van treure una posició a l'última volta per un avançament que va fer el Pedro Acosta.
Sí, correcte.
Que ni es van tocar, però els comissaris van considerar vostè, el que ha fet, no està ben fet. Aquí, possiblement el voldria que haguessin aplicat el mateix criteri.
No, el Marc el que ha fet és insistir en el tema, perquè diu, a Dija l'han sancionat perquè s'ha sortit de pista, no perquè m'ha tocat a mi i m'ha enviat fora pista. I aleshores el Marc el que vol és que això sigui un precedent perquè quan ell ho torni a fer o quan ell tingui l'opció de fer-ho, recordi que si ho fa no serà sancionat.
Bé, doncs veurem tot plegat com acaba, però insistim, Sachsenring, setmana d'aquí 15 dies, la setmana que ve no tenim motos, d'aquí 15 dies torna aquest Mundial de MotoGP amb aquesta cursa a Alemanya, on no sé si tens els números, Damià, Marc Márquez hi ha guanyat un munt de vegades. L'any passat hi va guanyar, també?
Sí.
A la cursa de diumenge.
Ell ha guanyat 11 vegades en la seva carrera esportiva, una a 125, dos a Moto2, i té, diria que...
9 victòries a Alemanya.
9 victòries a MotoGP. 9 victòries a MotoGP, perquè l'última va ser la de l'any passat i l'anterior havia sigut la del 2021. Per tant, són 12 vegades que en la seva carrera esportiva ha guanyat en aquest circuit. És el circuit de MotoGP on ha guanyat més vegades a la seva carrera.
Bé. Molt bé. Per cert, abans de tancar en bloc motor, bloc motos, Damià, molt interessant l'entrevista que li han fet a DAZN avui en profunditat a Marc Márquez, o almenys que hem pogut que han emès avui i que segurament han registrat aquests dies aprofitant que hi havia Gran Premi a Assen, on parla de moltes coses i també de com ell està vivint aquest Mundial i l'opció de superar en número de títols a Valentino Rossi.
Sí, hi ha moltíssimes coses a dir, com a considerar, perquè ha fet molts titulars en aquesta entrevista. Segurament un dels principals és que encara no ha acceptat el fet d'anar lent o acabar el desè en una cursa. Això és que hem dit sempre, l'ADN de Márquez, el que fa que el seu cap vagi més de pressa que el seu cos ara mateix. I li han demanat si és cert que el seu objectiu esportiu és aconseguir el desè títol per superar Valentino Rossi.
El décimo, orgullosísimo si lo puedo conseguir, porque si estoy aquí y estoy pasando este sufrimiento ahora para intentar luchar por un título y para intentar luchar por carreras, pero acabar con 9, con 10 o con 11, si hubiera acabado con 8 no me hubiera gustado, pero el acabar con 10 o con 9 no me cambiará la vida, no estaré más contento menos. Yo lo que quiero es acabar mi carrera deportiva disfrutando.
Sabeu que Marc Márquez i Valentino Rossi estan empatats a títols, i que si en guanyés un més al Marc el passaria pel davant, que al final no deixa de ser una estadística. És evident que ell no voldrà afegir més llenya al foc i tenir més haters, acabant de reconèixer, no?, que li agradaria un títol més per superar Valentino. Ell diu, en algun moment de l'entrevista, el que sí que diu és: el que no m'hauria agradat és quedar-me amb 8 títols. 6 de MotoGP. Jo en volia un més. Un més per treure'm tot el pes de sobre d'allò que va passar a la pandèmia.
Superar els títols de Valentino Rossi, evidentment, i està bé que ho reconegui. És un objectiu, Xus.
No ho dubtis. És l'ADN. Surto a guanyar sempre. Crec recordar un reportatge de quan es va fer molt de mal, que en una escena el seu avi li diu: deixa-ho, per què continues? Preguntem-me ara, per què continua?
Ell continua perquè veu que pot guanyar. Si veiés que lluita per fer algun podi, per estar allà...
No.
Què és el que li va passar al Valentino Rossi, com hem explicat moltes vegades? Aquell final de no saber-se retirar a temps. Va allargar molt el final, Valentino Rossi.
Ahir a l'entrevista li demanen també si ha vist el reportatge sobre Marc Nadal.
Rafa Nadal,
perdó. I ell diu, no l'he vist, però tampoc vull veure'l de moment perquè és una mena de passar molt malament l'última part de la teva història, patint molt per lesions i no poguent arribar on vols arribar, que és a guanyar sempre.
Hi ha una hi ha una cosa molt important d'aquesta entrevista. Marc Márquez es vol retirar en plenitud. Marc Márquez no es vol retirar arrossegant-se. És a dir, en el moment que ell interpreti que s'està arrossegant, se n'anirà. Ell vol retirar-se guanyant, en plenitud. I quan dic guanyant, no vol dir guanyant curses o guanyant títols, vol dir lluitant pel podi, segurament. I arribarà el moment natural en què ell dirà, molt bé, ja em toca, ja me'n vaig. Però com a mínim amb la satisfacció de dir, me'n vaig i continuo estant en una capacitat de seguir puntual. Cosa que, com dius bé, segurament Valentino va tenir la mala sort, entre cometes, que va passar la pandèmia, i ell va voler afegir un any més a la seva carrera esportiva per dir, escolta'm, jo crec que la pandèmia no és un any bo per retirar-se, vull veure si puc fer-ho una miqueta millor, i tampoc no va millorar.
Més coses que ha dit en aquesta conversa, aquesta entrevista a la Zone.
Bé, el que dèiem inicialment, no? Doncs que no ha acceptat encara que ha de fer desè, per exemple, en una cursa.
Però l'ambició he vist que quan me subo a la moto és la misma. Entonces digo, pues mentalmente tengo que ir igual si quiero seguir compitiendo. Porque no he aceptado aún, que quizá lo aceptaré, el ir lento. No he aceptado el acabar el 10, una carrera.
Bé, és una mica enllaçat amb el que sentíem abans, sí, aquesta voluntat de seguir competint per guanyar.
El dia que ell accepti que ha d'acabar el desè, segurament és quan es retira. No?
També ha parlat del seu nou company 2027, que serà Pedro Acosta a Ducati Lenovo.
Ell sempre ha dit que Ducati ha fet un gran moviment de fitxatge.
Ducati creo que ahí ha hecho un movimiento. Yo si hubiera sido team manager, primero voy a buscar a Pedro Acosta y luego al siguiente. O sea, sea Marc Márquez, sea el otro. O sea, tengo un Marc Márquez ahí con un brazo y medio. Me voy a buscar al joven, talentoso, que me le pone la garra y fresco físicamente. Creo que será uno de los pilotos que va a marcar una época. Ahora teniendo la moto el año que viene, pero bueno, ya tendremos tiempo en invierno, si no, ¿de qué vais a hablar?
Bé, doncs Pedro Acosta, jo no sé si creus, Xus, que pot fer una gran temporada l'any que ve amb Ducati, perquè és aquest pilot que sempre li hem vist una cosa especial, Pedro Acosta, però, esclar, amb KTM no el podem encara valorar com caldria, perquè no és una moto, diguem-ne, tan competitiva com ho és la Ducati Lenovo.
Efectivament. O sigui, per una part, la part positiva és que, precisament, és l'únic pilot de KTM que és capaç de fer els resultats que fa amb aquesta moto. Amb el que hem sapigut avui també de que ha tingut i té un problema físic que avui ja li ha impedit acabar la cursa, potser quan no tingui aquest problema, potser encara dona una mica més. Però jo personalment, a veure, no comparteixo totalment l'opinió del Marc en el sentit de que sigui aquell pilot que serà absolutament el futur. Tinc una dubte. Sincerament.
Per cert, Pedro Acosta, creieu, i us ho pregunto tots dos, pel caràcter que té, pot ser un problema dos galls en un galliner? Márquez i Pedro Acosta.
Dos galls en un galliner sempre seran un problema. Aquí el que hi ha és una diferència d'edat important. Ara mateix 21 anys contra 33, experiència contra joventut. Acosta arribarà amb ganes de menjar-se el món perquè s'haurà passat 3 anys amb gas KTM, en els quals li han passat per davant les victòries i no les ha pogut caçar. Si li donen una bona moto, jo no tinc cap mena de dubte que estarà allà. I en el moment que Acosta li comenci a tocar els nassos a la pista a Marc Márquez, el més normal és que aquella relació doncs pugui quedar tocada d'alguna manera. No sabem fins a quin punt.
Xus?
Home, jo crec que una de les experiències que el Marc ja té és que ha estat moltes vegades al costat d'uns pilots que eren uns enemics molt clars. I que això ja ho té molt assumit. Jo crec que si l'única baralla que tenen és a la pista, el Marc sap com portar tot això. Els problemes de dos galls dins un galliner de motos o de curses és que a fora de la pista, dins dels boxos, passin coses. Però això el Marc ho tindrà molt controlat.
I tenim l'últim document d'aquesta entrevista de Marc Márquez de la Zone.
Recordeu que l'any que ve hi ha canvi de reglament. 2027 hi ha un canvi de reglament. Les motos passen de ser de 1.000 centímetres cúbics a 850, hi ha un canvi d'aerodinàmica, però què diu Marc Márquez? Que creu que el canvi més important serà passar dels pneumàtics Michelin als Pirelli.
Però més que el canvi de reglament, per a mi és el canvi de pneumàtics. Una moto és una moto, que va ràpido con una 1.000, irà ràpido con una 850, i que va ràpido con aerodinàmica, irà ràpido sin aerodinàmica. És lo mismo. Sobretot, cuando hay cambio de neumáticos, hay caídas inesperadas, como la que tuve cuando los probé aquí el lunes, fue una caída que no lo había tenido con el Michelin, esta caída, nunca. Pierdes confianza, te puedes hacer daño, cosa que con 20 años no lo piensas. Bien. Nada, quedó ahí, la salvé.
No?
Llevaba 25 vueltas, me estaba arrastrando después del domingo y dije, se acabó, no hace falta ni que la arregléis la moto, yo no salgo más.
És que després de República Txeca hi ha un test, ja el primer test de les 8 i mig amb els Pirelli. Per Ducati es van quedar Marc Márquez i Fermín Aldeguer. Hi ha algunes marques que van treure la 8 i mig, hi ha algunes altres marques que diuen que només van poder treure una 1000 capada amb aquests pneumàtics. El cas és que Marc Márquez es fuma una nata i aleshores decideix que no vol continuar, i ell diu que aquella caiguda doncs, que no li ha costat, però que és un tema de pneumàtic perquè no entén el pneumàtic. Molt bé, per acabar, Marc Márquez també diu en aquesta entrevista amb DAZN que l'esforç de Balaton més Breno, que no el pot aguantar tota la temporada. Jo afegiria Balaton més Breno...
Recordem que són dos grans premis que ell va guanyar, eh?
Balaton més Breno més Assen. Mm. Perquè ell diu que, fins i tot, mentalment això no es pot aguantar. Diu que el millor consell que li han donat és que acceptés el moment mentalment de les lesions que ha tingut, les últimes, les recents, al final del 25 i del 26. Diu que una persona a la qual respecta molt li va dir... accepta mentalment aquesta situació i tira cap endavant i deixa't d'històries, i li pregunten quin seria un bon final de temporada, i ell diu ser a la gala de València, que vol dir estar entre els tres primers. No.
Guanyar. Ser no. A la gala de València com a campió. Això,
campió.
Jo ja me'l conec, i la pell de xai està molt bé, però ja sabem el que vol. Molt bé. Per cert, que no t'ho he preguntat, Damià, curses avui de Moto2 i Moto3, i com tenim els mundials?
Sí, tens raó. Curses de Moto2. Un gran final de Moto2, amb la victòria de David Alonso, 24 mil·lèsimes sobre el líder Manu González. Manu González, que té 57 punts sobre Guevara al capdavant d'aquest mundial. I en Moto3 ha guanyat el deixeble de Marc Márquez, Máximo Quiles, sisena victòria de la temporada, sobre David Almansa i Marco Morelli. El català Joel Esteban ha acabat el 12è, Máximo Quiles, que té 90 punts de diferència al capdavant d'aquest mundial sobre un pilot que avui ha caigut, el també murcià Álvaro Carpe.
Fantàstic. Xus, et deixem descansar 15 dies, i d'aquí 15 dies Sachsenring, i tornem a casa de Marc Márquez, perquè és pràcticament com casa seva, on hi ha guanyat 9 vegades. Veurem si fa els 37 punts possibles, i aquesta distància de 40 punts respecte al líder Jorge Martín es redueix encara més. Gràcies, Xus.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies, Damià, que vagi molt bé.
Adéu.
Pausa, ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Angie. Ho veus?
Okay.
L'Angie Anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... posarem llum?
A la foscor.
O com dir, aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític, encara més, i encara més, i encara més!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
La para amb el tap de la baixa amb el pit que la dorm amb l'esquerra.
Diumenge que ve, diumenge 5 de juliol, farem la gran gala final del Gol Kubala. Quantes edicions portem ja de Gol Kubala?
Crec que és la 18, serà la 18ena.
Serà la 18ena, és a dir, 18 anys buscant el millor gol del planeta futbol, espai que ara comanda el Sergi Camps, però que l'han comandat moltíssims redactors, Pol Gustems, el Quim Bonet, i vaja, molts més.
Gerard Costa Freda en el seu
moment.
El
Costa Freda també, exacte.
A veure, això s'ho va inventar Ricard Torquemada.
Això mateix, quan va començar el Tot Gira, va començar aquest trofeu Kubala, i n'estem molt orgullosos. Sí que és veritat que aquest trofeu Kubala no podrà contenir tots els gols del Mundial, perquè tancarem l'últim dia de la temporada, que és diumenge de la setmana que ve. Per tant, tots els gols del Mundial que entrin, els bons gols del Mundial que entrin a partir del 5 de juliol, els guardarem pel trofeu Kubala de l'any que ve.
Ja seria mala sort que el millor gol es marqui quan haguem tancat
a la final del Mundial. Però bé, quedi clar que aquests gols que puguin haver-hi, si són golaços, els tindrem presents per la pròxima edició, temporada que ve del Gol Kubala. Vinga, candidats de la setmana. El primer és un xut de Wilson Isidor d'Haití.
La defensa de Marruecos, que ara no acaba de sacar-la.
¡Qué golazo!
Un golaç contra el Marroc, xut des de més enllà de la corona, amb la dreta, la pilota es va obrint i entra directe a l'escaire.
El segon gol candidat és una falta de Lo Celso.
Vamos, vamos, Gio, vamos bonito. Ahí va Lo Celso, va. Ahí está Lo Celso.
Xut des de la dreta de la corona, el jugador del Betis busca el pal del porter i clava el golaç també a l'escaire.
Una altra falta al mateix partit que juga l'Argentina, el golaç de Messi.
Incluso mejor que la anterior, va Messi en el tiro directo.
En aquest cas, falta oposada. En aquest cas, xut per sota la tanca, xut tens, que supera el porter que fa l'estàtua.
Dos golaços de falta en aquest Argentina-Jordània aquesta matinada passada. Elanga marca un golaç en aquest Mundial amb Suècia.
I així ho celebrava la seva afició, fa jugada d'extrem, Elanga per la dreta, el davanter se centra una mica i des de prop del vèrtex dret de l'àrea clava la rosca al pal llarg.
Com sempre, teniu els 4 gols al Facebook del programa, facebook.com/totgira, i podeu entrar, revisar els gols i, sobretot, votar. I si m'ho permet el Sergi Camps, aquesta setmana, ja que parlem de gols, molts haureu potser estat al cas que s'han complert 40 anys, just aquesta setmana, 40 anys d'un golaç històric. D'un golaç històric que per molts és el gol del segle, el millor gol de tots els mundials i, fins i tot, alguns diuen que el millor gol de la història del futbol. En aquell partit, a més, situem 22 de juny del 86, n'hi va haver un altre de gol que, més pel significat que no pas per l'estètica, perquè va haver-hi una infracció, que és que Maradona, ja us dono la pista, la va tocar amb la mà, doncs aquell partit va tenir dos gols que són pel record. Estem parlant d'aquell partit del Mundial 86 a Mèxic, en què l'Argentina s'enfronta a Anglaterra als quarts de final del Mundial. Maradona fa dos gols, el de la mà de Déu, que puja al marcador, i un slàlom que passarà a la història com el millor gol de tots els Mundials. Fa ja uns anys, fa 20 anys, quan es complien 20 anys d'aquell gol del 22 de juny del 86, el Tot Gira, em vam fer un reportatge que avui, 40 anys d'aquell gol, recuperem.
...22 de juny de 1986, Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. 115.000 espectadors a la graderia. A la gespa, dues seleccions, l'Argentina i Anglaterra. Són els quarts de final del Mundial, és més compartit. A la memòria dels argentins hi ha marcada la Guerra de les Malvines. Només 4 anys després de la rendició de l'Argentina davant l'exèrcit britànic, ara els dos països s'enfronten en un Mundial. Abans del partit, Maradona, el gran líder d'aquella selecció argentina, ja escalfa l'ambient i diu: "Quan penso en Anglaterra, no em puc treure del cap els nois que van morir a les Malvines."
L'Argentina salta al terreny de joc de l'Estadi Azteca amb Pumpido, Cuchifo, Brown, Ruggeri, Olartico Echea, El Negro Enrique, Giusti, Batista, Burruchaga, Maradona i Valdano. L'Anglaterra, dirigida per Bobby Robson, juga amb Shilton.
La primera part és trabada, tàctica, amb pors. Potser la guerra encara és present al cap dels 22 jugadors. Alguns, com Burruchaga, van estar a punt de ser cridats al combat. Minut 6 de la segona part, empat a 0 el marcador. La defensa anglesa rebutja malament la pilota. Sembla que el porter Shilton no tindrà problemes per atrapar-la, però Maradona fa un salt i enganya tothom. Víctor Hugo Morales narra en directe per Ràdio Argentina aquell moment.
Insistentemente, y la anécdota es que desde México yo consulto a quienes estaban en los estudios en Buenos Aires, confirmame que el gol fue con la mano, por favor, dice Víctor Hugo, el gol fue legal, el gol fue de cabeza, yo me quería morir en ese momento, que por supuesto terminé diciendo, ¿y qué quieren que les diga? Contra Inglaterra, un gol hasta con la mano lo grito de esta manera.
Després del partit, Maradona diu que ha marcat amb la mà de Déu. Els companys d'equip a la gespa també s'ho empassen, com el central José Luis Brown.
Sin duda que fui uno más engañado por Maradona. Desde mi posición yo no vi absolutamente nada. Imagínese, no lo pudo ver el árbitro, que estaba mucho más cerca que yo. O sea, en mi caso, imposible, ¿no?
Només un jugador anglès va protestar, Fenwick. Els altres queden en estat de xoc. No entenen que l'àrbitre, el tunisià Ali Ben Nasser, no hagués vist aquella mà. L'1-0 ja és el marcador. El millor, però, arribaria només 5 minuts després.
Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Esa mezcla, en ese cóctel de la emoción de que fuera contra Inglaterra, de que fuera ante los mexicanos que gritaban a favor de Inglaterra, que fuera el triunfo, el éxito de un seleccionado que yo había acompañado. Todo esto sumado generó ese estado de trance verdaderamente en el que no fui demasiado consciente de las cosas que estaba diciendo.
Pues el país se opuso apretado, gritando por Argentina.
Maradona recorre 60 metres en 11 segons, sempre amb la pilota controlada. Superen el seu recorregut 5 jugadors anglesos amb 5 dribblings. Al final de la cursa toca la pilota suaument davant la sortida desesperada del porter Shilton. La velocitat en pilota controlada és altíssima i també l'acceleració en l'inici de la jugada. Reid, amb problemes al turmell, no el pot fer caure. I Fenwick, que havia vist una groga a la primera part, tampoc el pot tombar. A la banqueta anglesa, el seleccionador Sir Bobby Robson queda amb un pam de nas.
For a couple of seconds, didn't panic.
Durant un parell de segons vaig sentir pànic. Després, de sobte, vaig veure que tothom, fins i tot l'àrbitre, anaven cap al centre del camp. I la meva reacció instintiva va ser dir, has vist això? De sobte vaig dir, ha estat un gol i anem perdent.
Des de l'altre extrem del camp, el porter argentí Neri Pumpido presencia una obra d'art.
Con mucha intensidad, era un partido muy difícil. Y bueno, después de haber visto el gol, de ser protagonista dentro del campo y de ver ese gol, sin lugar a duda que uno ya en ese momento se le quedaba como que era un gol extraordinario y que iba a quedar en la historia del fútbol, ¿no?
Jorge Valdano segueix la jugada des de la banda esquerra, però Maradona ho fa tot en 11 segons. Quan acaba el partit, Maradona li demana disculpes a Valdano.
En la ducha, cuando Diego todavía no había visto el gol por televisión, se me acerca y me dice, durante toda la jugada estuve buscando un espacio para meterte la pelota a vos que venía en segundo palo, ¿no? Entonces eso ya me terminó de ofender, ¿no? Porque me disminuyó mucho como futbolista. Me pareció algo extra humano. Quisiera ver al Diego
para siempre. També a la dutxa, un altre company d'equip, Héctor El Negro Enrique, utilitza la ironia i li diu a Maradona, si no arribes a marcar amb la passada que t'he fet, el Negro Enrique només va tocar la pilota a més de 60 metres de la porteria i Maradona la va controlar i va fer la resta. L'Argentina va acabar guanyant el partit 2-1. Lineker va fer el gol de l'honor anglès al final del partit. L'Argentina passa a semifinals, supera Bèlgica amb un altre golaç de Maradona i a la final, Diego acaba aixecant la seva Copa del Món després de superar Alemanya.
Aquest reportatge fet per un David Clopés menor d'edat està disponible...
No, menor d'edat no, tenia la veu juvenívola. Home, és que fa 20 anys d'aquest reportatge, eh?
Eres gairebé menor.
Ens el vam reescoltar l'altre dia amb l'Oriol i vam dir, ostres, doncs ha envellit prou bé el reportatge.
Sí, home, sí, els protagonistes aguanten.
Tu també has envellit bé, però...
El que no sé si d'aquí 20 anys, que jo crec que ja no hi serem, quan faci 60 anys del gol de Maradona...
No, però d'aquí 10 anys pel 50 aniversari no dubtis que el repasquem una altra vegada.
L'hem posat cada 20 anys, no? Els 20 anys el vam fer, els 40 anys i ara doncs pels 60 anys. Molt bé, de seguida les notícies amb la Gemma Bonet a les 5 de la tarda. Us recordo que avui farem hora mundial a partir de les 7 de la tarda. Hora mundial per ja començar a analitzar aquests setzens de final que comencen, de fet, avui a les 9 amb el Canadà, Sud-àfrica. I recordeu aquesta pregunta que tenim oberta a la nostra compte d'X, x.com/tot gira, ens demanem qui serà el pilota d'or d'aquest mundial.
Sí, qui serà l'MVP del mundial. Si tens una altra opció, deixa-la als comentaris, més enllà de les 4 que ara us diré. Lamine Yamal, Mbappé, Messi o Dembélé, i continua guanyant Leo Messi amb el 72% dels vots. Per tant, els oients del Tot Gira creuen que l'ex del Barça serà el millor jugador del Mundial.
Són les 5...